Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. El Congrés ha aprovat avui exhumar Francisco Franco del Valle de los Caídos amb l'abstenció del PP i de Ciutadans. D'aquesta manera s'ha convalidat el decret llei del govern espanyol que permetrà aquesta sortida de les despulles del dictador d'aquest emplaçament benedictí a prop de Madrid. D'altra banda, Pedro Sánchez ha decidit acceptar que la seva tesi pugui ser digitalitzada i difosa online. D'aquesta manera constarà de forma íntegra en la base de dades TCO. Després de la polèmica per aquest document, ho ha confirmat la vicepresidenta espanyola Carmen Calvo, que ha assegurat que, de fet, aquesta tesi no s'havia amagat mai, sinó que havia estat disponible. Calvo ha emplaçat implícitament Pablo Casado a publicar el seu treball de màster. Willy Toledo és un altre nom propi de l'actualitat. L'actor i productor ha sortit en llibertat dels jutjats després d'haver comparegut avui davant del jutge poc més de 10 minuts per un presumpte delicte de vexació dels sentiments religiosos. Des de l'Associació Espanyola d'Advocats Cristians es vol elevar a delicte d'odi l'acusació contra Toledo. El govern espanyol ha desbloquejat finalment la venda de 400 bombes làser a l'Aràbia Saudita. Segons diversos mitjans, l'executiu de Pedro Sánchez hauria confirmat al país àrab que compliria el contracte signat el 2015 pel govern de Mariano Rajoy. La ministra de Defensa, Margarita Robles, havia anunciat que paralitzava la venda per la sospita que les armes s'utilitzarien en el conflicte del Iemen. Però l'amenaça de Riad de cancel·lar una comanda de 5 vaixells de guerra a les drassanes de Navantia, San Fernando a Cádiz, per valor de 1.800 milions d'euros, haurien obligat a rectificar aquesta decisió. Destaquem que 8:45 a l'església de Sant Josep de Badalona se celebra el 150è aniversari d'aquest temple amb el pregó de Joan Rosàs. I recordem que aquest dissabte es fa a Barcelona la tercera nit de les religions, jornada de portes obertes de 10 del matí fins a la mitjanit, en què hi participaran una quarantena de comunitats i entitats de diverses religions. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Vols estar asseguda a no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel.
Programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre, doncs ja tornem a estar aquí. Un any més, ja portem 9. Aquesta és la novena temporada del Plusvalua, el programa d'Economia en Valors, que cada setmana els ofereix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, a través de Ràdio Estel. I ho fem, ja saben, amb la col·laboració de l'obra social de la Caixa, una obra que ens ha felicitat recentment per la qualitat d'aquest programa. Comencem, com cada temporada, parlant del curs escolar, un curs que va començar el passat dimarts, i ho farem parlant amb l'exdirector general d'Ensenyament i expresident del Consorci d'Educació Barcelona i vicepresident del CES, Emili Pons. A la tertúlia avui tindrem a l'Anna Plans, presidenta de l'Associació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, a la doctora Carme Riera, economista, professora i investigadora, i a la Irma Ronyoni, advocada, especialitzada en menors i regidora de l'Ajuntament de Barcelona. Els controls tècnics, com sempre, el Jordi Carretero, i a la producció, la Mireia del Pozo. Comencem.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Emili Pons, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
Com ha anat l'estiu?
Doncs bé, bé, ha estat un estiu, a més, entre la calor i la pluja, gairebé tropical. Mm-hmm. No calia viatjar gaire lluny.
I quan acaba l'estiu, que encara no ha acabat formalment, acaba el 21, crec, de setembre, però estem ja pràcticament a la tardor, comença el curs escolar, un curs aquest any amb 1.300 alumnes més, jo tinc dades aquí, segons el Departament d'Ensenyament, gairebé 700 nous docents i 11 centres nous. Alguns d'ells no han pogut acabar les obres i encara estan d'obres, tot i que ha començat el curs. Quina valoració en fem d'aquest curs 2018-2019?
Bé, jo crec que la primera és que se n'ha parlat molt poc. Vull dir, altres anys era gairebé un esdeveniment, que els mitjans el recollien molt, hi havia crítiques, perquè evidentment sempre hi ha alguna obra que no s'acaba, vull dir, en un país on hi ha 5.000 escoles, evidentment que sempre hi ha alguna obra que no està acabada, no? Però aquest any se n'ha parlat poc, perquè les circumstàncies, entenc que les circumstàncies polítiques doncs pesen molt més i és un tema que ha passat més desapercebut. Hi ha hagut algunes queixes, com cada any, per part dels sindicats, en el sentit de que reclamen més professorat, però el que entenc és que hi ha hagut un esforç per part del Departament, per part del Govern de la Generalitat, doncs per atendre les necessitats més imperioses. I que aquestes estan ateses. Evidentment, es pot millorar.
Actualment, el curs ha començat amb 71.865 mestres i professors. Són suficients? Caldria més?
Segur que en caldrien més, segur. El que passa és que a l'hora de fer els nombres sempre... aviam, tothom ho decanta cap al seu interès. Vull dir que segurament per atendre l'escolaritat actual caldrien més professors, però no excessivament més. Ara, vist des d'altres punts de vista, per exemple, si es vol recuperar aquella sisena hora que durant uns anys hi va haver, evidentment en caldrien encara més. No? Vull dir que, aviam, comparat amb altres països, les ràtios de Catalunya són bones. No, no són.
Quina és la ràtio actual?
La ràtio actual està situada al voltant d'un professor de secundària per cada 10 alumnes, si arriba. I en el cas de primària, doncs, deu estar al voltant dels 12-13. Amb excepcions, pot haver-hi un lloc on hi hagi repunts de serrells de més alumnat, però aquesta és la mitjana i, ja dic, comparada amb altres països, doncs ja fa molts anys que és digna, que es pot millorar, evidentment.
Vostè parlava ara dels sindicats. Els sindicats també es queixen de la manca d'inversió. Diuen que no s'ha arribat a la inversió que hi havia abans de la crisi econòmica i de les retallades.
És possible. Aviam, aquí, en els anys 80 i 90 i fins als 2000, hi havia un problema de manca d'edificis escolars brutal. Vull dir... jo, sense anar més lluny, als 8 anys que jo vaig ser responsable d'arquitectura, en 8 anys es van construir 700 escoles i instituts nous. i no ho dic com un mèrit, vull dir, el govern ho va fer perquè calien, i encara en calien més. Vull dir que el punt de partida era d'un dèficit molt gran. Hi ha un exemple conegut, que són les escoles, les antigues escoles del CPEC. Clar, la Generalitat va incorporar 70, i més de 70, 74, em sembla que eren escoles del CPEC. Doncs bé, aquestes 74 escoles, 32 o 3, es va haver de fer un edifici nou per encabir-les, perquè allà on estava no reunia condicions. Només per posar un exemple. El nombre d'instituts era molt minso. En aquests moments a Catalunya hi ha un escampall d'instituts per tot el país, doncs, que és important, tot i que encara ens trobem en què, clar, per l'evolució demogràfica, la demanda avui està més centrada en la secundària que en la primària. Fixi's que dels 9 centres que ha obert la Generalitat, el Departament d'Ensenyament aquest any, que sembla que són 12, 11 centres nous.
Una escola infantil.
Exactament.
I primària, 6 instituts.
Exactament.
3 instituts d'escola i un centre de família.
Exactament. O sigui que pràcticament tots són instituts, perquè l'institut d'escola recull primària i secundària. L'institut d'escola és una nova... és un sector que està creixent. Vull dir, moltes poblacions s'està optant per aquesta fórmula.
Que estan a escola i institut en el mateix edifici.
Sí, exactament. Aviam, molta gent es pensa que això és, recorda, o sigui, que és continuar una política feta en temps de la República, de la Generalitat de la República. No és exacte. La idea d'institut escola en aquells moments no tenia res a veure amb el que ara s'està fent. No era la suma d'una escola més un institut, sinó que era l'escola tractada com un institut. Vull dir que és diferent, però bé, és una opció bona, que s'està anat creixent aquests darrers anys i veig que continua en creixement, especialment en poblacions petites on no hi ha prou alumnes per fer únicament un institut o únicament una escola, però sí per ajuntar-ho tot. I segurament, des del punt de vista pedagògic, hi podria haver-hi moltes raons a favor d'aquesta opció.
Em parlava vostè ara dels edificis i cada any, quan comença el curs escolar, surt una paraula, barracons. Continuen havent-hi molts barracons avui en dia a Catalunya, en les escoles, en instituts?
Sí, bé, aviam, el tema aquest dels barracons s'ha utilitzat, en el passat s'ha utilitzat políticament, vull dir, ha estat una utilització. Jo recordo que era una crítica freqüent de les opcions més d'esquerra en el passat. Per posar un exemple, l'últim govern, abans del tripartit, l'últim govern de Convergència, me'n recordo que va acabar amb uns 500 barracons. Els grans enemics dels barracons eren els partits que no havien governat fins aquell moment. Van governar l'època del tripartit i quan ells van acabar no n'hi havia 500, n'hi havia 1.500 de barracons. Vull dir que, tot es pot criminalitzar. El que diem barracó, en realitat, doncs, és un edifici perfectament apte, que, a més, té avantatges perquè està insonoritzat i perquè es pot aïllar molt bé la temperatura i pot aïllar
que la fa. Però es queixen que fa fred a l'hivern i que fa calor a l'estiu.
Fa fred si no té aire condicionat. Vull dir, és així de simple, no? I si en els anys, l'any 2000 ja es posava, suposo que es continua posant. Miri, amb una visita a Harvard vam descobrir, doncs, que la majoria d'estudis s'impartien en barracons semblants als que nosaltres fem servir aquí des de fa molts anys. Aquesta és la realitat. I el barracó aquí és una solució provisional bàsicament per l'incomoditat de que quan surts de l'espai doncs estàs a l'exterior, però o sigui, no estàs dins d'un edifici, és un recinte tancat on... I aquest és l'inconvenient. Ara és una solució provisional perfectament apta i que permet, doncs, poder desenvolupar l'ensenyament. Vull dir que l'obra pública no pot ser tan ràpida a vegades com per atendre-ho tot per raons, doncs, de contractació o per raons de manca de recursos econòmics. El que és fonamental a l'escola és que hi hagi el professorat adequat, que puguin treballar de la manera adequada, que no hi hagi un excés d'alumnes, que, en fi, les metodologies, tot això passa per davant de l'edifici. Un barracó és una solució provisional, evidentment, i jo entenc que quan s'allarga molt aquesta provisionalitat, doncs crea incomoditat, però, de veritat, no és el pitjor mal de les nostres escoles. I, a part d'això, que n'hi ha un nombre relativament reduït.
Estem parlant del curs escolar 2018-2019 amb l'Emili Pons. Senyor Pons, una de les queixes o un dels problemes que en aquest cas, Federacions de Pares i Mares i també algun sindicat denuncia és l'hora de triar l'escola. Que hi ha pares, sobretot a Barcelona ciutat, que no poden triar l'escola on van els seus fills i que fins i tot li pertoca una escola que està molt lluny de casa seva o en un altre districte. Això, aquest curs s'ha pogut solucionar d'alguna manera? Continua havent pares que no poden? I com ho veu vostè? Haurien de poder triar els pares a l'escola pública o concertada que van als seus fills, que estigui a prop de casa?
Home, si fa aquesta pregunta, començant pel final, evidentment, ja les famílies han de poder optar i han de poder triar, això està clar. El que passa és que les famílies també, i les persones sabem que això s'ha de fer dins d'uns paràmetres racionals.
Que això és limitat, que, no? Si no, tothom aniria a marxar a escola.
Evidentment, això és d'aquesta manera, I la veritat és que tradicionalment la majoria de famílies, la majoria en percentatges que supera el 90%, han tingut plaça a l'escola que han sol·licitat. Ara, hi ha un percentatge de casos en què no. Que es podria millorar la manera de distribuir aquestes places? Doncs segur que sí, segur que es pot millorar. Segur que es pot millorar. De tota manera, de vegades el que manca és el grau d'informació de les famílies o la circulació de tòpics sobre determinades escoles, és un tema difícil de resoldre, i el que m'atreviria a dir és que la majoria dels casos, un cop passat el primer mes de classes, doncs la majoria de famílies que no han pogut anar exactament on volien, doncs estan raonablement satisfetes del resultat. Aviam, aquí partim d'un punt, i és que afortunadament a Catalunya el nivell de l'escola és molt alt, tant a la pública com a la concertada com a la privada. Vull dir, el nivell és alt i, en conseqüència, doncs, la gran majoria d'alumnes poden estudiar o preparar-se en unes condicions bones. Hi pot haver excepcions, naturalment.
Per acabar l'entrevista, anem a parlar dels reptes que té l'escola a Catalunya davant aquest curs i davant els propers curs. Quins reptes té?
Aviam, l'escola, en general, l'educació, ja porta uns anys que està, doncs, de moviment. Hi ha, de fet, un terratrèmol subterrani que ho està movent tot. Tothom és conscient de que s'ha de renovar l'escola, que la societat ha canviat molt i que, en conseqüència, l'educació s'ha d'adaptar a aquesta nova societat. I es van fent experiències, experiments, es van fent provatures. S'ha de ser molt prudent amb això, perquè, a diferència d'altres camps, en el camp de l'educació, vull dir, els nens no poden ser conillets d'índies. Els nens o els nois o noies, no, el que no pot ser, si perden un curs ja no el poden recuperar mai més. I, en conseqüència, el que s'ha de demanar és que tot el món docent actuï amb la prudència necessària. Que s'han de fer canvis, és evident, i algunes institucions han començat a fer de seriosos de canvis. La societat ha canviat ara mateix. La polèmica, que no sé si ho veu quan parlem més tard,
dels mòbils. En parlarem a la darrera part d'actualitat.
Exacte, vull dir que no deixa de ser, doncs, una prova més de tot això, encara que no és el problema de l'educació i de la renovació de l'educació, no són els mòbils, això que quedi clar, no? Hi ha un altre tema també, que és el d'horaris. El d'horaris és un tema també molt debatut.
I la conciliació, no?
La conciliació d'horaris a la família, també el nombre d'hores que l'alumnat és a les escoles, l'eterna polèmica de si matí, tarda o només matins, vull dir, etcètera. Vull dir, tot això està damunt la taula. Però ja dic que és en general. En aquest moment s'està qüestionant fins i tot l'espai aula. Si els alumnes han d'estar tancats en aules o en espais, doncs, molt més polivalents i amb circulacions, la manera de treballar amb el professor, vull dir, etcètera, etcètera. Vull dir que és
no m'imagino una escola sense classe, sense aules.
Bé, ja n'hi ha, ja n'hi ha.
Sí? Sí, n'hi no...
sí, ha altres països. I aquí, doncs, com que sou un país imaginatiu, doncs el que fan és allò, suprimint portes i considerant que part del corredor també és l'aula, doncs també hi ha escoles on ho estan fent. Uh-huh. S'estan fent agrupaments que van més enllà de la idea de curs edat, uh-huh. De grup edat, vull dir, no? S'estan fent experiències més molt positives en aquest sentit. La idea de que l'escola ha de tenir espais recollits perquè es pugui treballar en petit grup, que ha de tenir espais amplis i còmodes perquè cada alumne pel seu compte pugui anar fent la seva feina, etc. Vull dir que avui en dia està en una taula i insisteixo que alguns centres ho estan experimentant i, a més, amb bons resultats. Hi ha una cosa que jo crec que s'ha dit poques vegades i és el gran èxit de l'escola rural. Uh-huh. Vull dir, d'aquelles escoles unitàries, que encara en queden algunes, en què tots els nois i noies i nens i nenes estan a la mateixa aula. Els resultats acadèmics que s'obtenen en aquests centres de mitjana són molt bons. M'atreviria a dir que millors que de les altres escoles. S'estableixen unes relacions de col·laboració entre alumnat d'edats diferents, doncs que genera doncs, experiències molt positives. Uh-huh. Vull dir que és un exemple de que la idea d'aula pot ser sí que ja està superada.
Ho anirem veient al llarg dels propers anys. Emili, no se'n vagi, que donem pas
sí, però avui. Una cosa, sí. Jo suggereixo que algun dia podríem convidar persones que n'hi ha expertes en aquests temes per desenvolupar alguns d'aquests aspectes, perquè, evidentment, jo no m'atreveixo a...
El tema de les aules és molt interessant, la veritat. El nou model d'escola que podem tirar cap endavant, ens ho apuntem, ja aquesta temporada, com el curs també comença ara, la temporada del plusval també ha començat ara, 2018-2019, podrem tractar aquest tema. La Mireia se l'està apuntant ja, així que algun dia el convidarem, Emili, per parlar del futur de les escoles. Ara, però, anem a parlar d'aquest curs escolar amb tres contertulianes.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Anna Plans, presidenta de l'Associació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Bon vespre.
Bon vespre.
Què tal l'estiu?
Fantàstic.
Sí?
Superbé.
Així m'agrada.
En primer lloc, felicitar-vos perquè ets aquesta novena temporada
no,
al Plusval.
Pocs programes avui en dia poden dir que durant tant,
És una gran fita, Felicitats.
I l'any que ve 10 anys haurem de pensar ja una festa.
Home, i tant.
Tota una dècada fent aquest programa. Anna, quin repte veus tu, com li preguntàvem a l'Emili de l'escola, així per començar, després donarem pas a la resta de contertulians, però res, una frase.
Prudència.
Prudència, ens ho apuntem.
Una
i després...
paraula, una paraula, perquè a més jo...
I demanat una frase, Tu has anat més acurat, molt
que,
bé, més
és
curta.
És que quan l'ha dit em quedo totalment amb aquesta paraula. Prudència, i en parlarem.
Ara en parlarem i ens explicaràs el per què. Carme Riera, ella és doctora, economista, professora i investigadora. Carme, molt bon vespre.
Hola, molt bon vespre a tots.
L'estiu bé?
L'estiu molt bé, molt tranquil i molt relaxat.
I l'escola, el curs 2018-2019, quin repte li veus?
I l'escola, com que no em puc repetir que s'hagués agafat el primer, que acaba de dir l'Anna, jo agafaria valors i disciplina.
Valors i disciplina. Jo us he demanat una frase, estic donant més acurats, en concret paraules, però bueno, també està bé. Valors
i
disciplina.
Si em deixes felicitar-vos o felicitar-nos a tots pel segell de qualitat que ens ha otorgat la Caixa. I que crec que val la pena que ho comentem.
Clar que sí,
no
per això ho diem.
No pot tenir aquesta categoria que tenim nosaltres.
Doncs queda dit, Irma Ronyoni, advocada especialitzada en menors i regidora de l'Ajuntament de Barcelona. Irma, molt bon vespre.
Hola, bon vespre a tots.
Quina paraula destacaries o...
Estratègia a llarg termini?
Estratègia a llarg termini. Ara ens explicaràs el per què significa, i també parlem del cas de Barcelona, que ha sortit del poder triar escola d'aquestes famílies que porten el seu fill a un altre barri, a un altre districte.
És un gran repte, també. Felicitar, eh? Jo, clar, volia fer un concepte o l'altre pels dos conceptes, eh? Els nous anys i els 9 anys i la qualitat, però sí, efectivament, a Barcelona és tot un repte, sí.
Ara en parlarem. Si us sembla, comencem amb la primera paraula que ens deia l'Anna, una paraula que també després la Carme també ha volgut destacar, aquesta prudència. Prudència per què?
Doncs prudència en l'educació. I prudència, precisament en l'últim apartat doncs, que ha parlat l'Emili, doncs, quan parlava d'aquests experiments que s'estan fent en educació i on els nanos són conillets d'indis. Després doncs, segurament en parlarem de tot el tema de les noves tecnologies.
No, que no haurien de ser, correcte.
No haurien de ser i que n'estan sent en moltes qüestions diferents.
No hauria de ser.
Perdó,
és que no, precisament el que destacava és que s'està fent amb molta prudència, molta lentitud, perquè els nens no poden ser conilles d'Índies.
Sí.
És que em sembla...
Però, bueno, sí, però jo el que veig és que en algunes vegades doncs, acaben sent conillets d'Índies. I passa una mica perquè en el món tecnològic ha anat tan ràpid que moltes vegades no en sabem ni nosaltres les conseqüències. Però no només, també m'interessa molt el que parlava de tot el tema doncs, de les classes, no? Que hi ha una miqueta de vegades com debat també amb el, quan es parla de les classes magistrals. No? Jo tinc anotat, per exemple, aquí un possible tertulià o entrevistat doncs, que per posar en entredit doncs, aquestes classes més magistrals seria que jo segueixo de vegades a l'Alberto Royo. Doncs ell precisament moltes vegades diu que l'expert educatiu en una conferència magistral va defensar l'obsolència de la classe magistral. I crec que aquí ja pot haver una mica, doncs, un enriquiment per part de les dues bandes per veure cap a on anem, no? Però sempre amb molta prudència, no? I que hi hagi doncs, un debat real, perquè sí que és molt interessant doncs, aquest nou model d'escola, però compte, no ens oblidem del que ha funcionat bé, també.
Ha funcionat tan bé que estem tots aquí, en el fons,
clar,
no?
Des clar de... que sí.
Ja estem educats.
Com els valors i la disciplina.
Ara anem per això. Valors i disciplines. Carme.
Com deia l'Anna, jo crec que és important que quan entrem dins del tema de noves tecnologies no abandonem les antigues tecnologies. El que no podem fer és anar d'un extrem a l'altre, oblidar-nos de lo que ha funcionat bé, de lo que està funcionant bé, i crec que un mix de les dues coses és el que realment ha de portar el nen a aprendre, a descobrir, a formar-se al seu futur. Quan parlo de valors i de disciplina, estic pensant en que exemples que he conegut desgraciats en els que veus que a classe falten aquests valors i després a classe, no només a classe, sinó que els veus després a la vida quotidiana anant pel carrer que veus que falta una sèrie de valors i que aquests valors moltes vegades s'ha dit que bueno, això els nens ho han d'aprendre a l'escola. Però no és cert. Hi ha una sèrie de valors, hi ha una sèrie de normes, hi ha una sèrie de respectes que no s'han d'aprendre a l'escola. Ja ho deia el Gregorio Luri, educat n'has de venir de casa. A l'escola el que has de fer és aprendre tot un seguit de conceptes, d'estructures, de formes de fer, de pensar.
I a l'escola has de tenir respecte cap al professor.
I sobretot perquè... has de tenir respecte cap al professor i tots...
S'està perdent
tots
aquest
coneixem,
respecte.
Tots coneixem casos en què s'ha perdut aquest respecte, tots coneixem casos en què amics nostres professors ens han dit és que vaig al col·legi i sembla que vagi a fer de policia. I hi ha gent que se n'acaba cansant, gent molt bona a nivell pedagògic, però que no té aquesta capacitat d'anar a classe i en lloc de fer pedagogia i en lloc d'explicar o transmetre els seus coneixements, no és capaç de fer de policia o de detectar aquests valors d'intentar posar-los en marxa o d'endegar-los i de que els alumnes comencin a aprendre que hi ha coses que no es poden fer, hi ha coses que no es poden permetre, hi ha coses que han de vindre apreses i, si no, doncs han d'intentar solucionar-ho d'alguna manera, que és complex, sí, i que és cap on ens porta també la societat i moltes vegades les noves tecnologies. Això de no tindre massa gust pel saber, pels coneixements, de, bueno, ja ho trobarem tot a la xarxa i això és igual, no cal que tinguem segons quines disciplines, no cal que memoritzem, doncs hi ha coses que sí que s'han d'aprendre i que són necessàries i que després veus que al llarg de la teva vida es pots posar en funcionament i et permeten doncs, obtenir uns certs coneixements que d'altra manera no els podries obtenir.
Irma, quines seran les teves paraules?
Sí, les meves eren una estratègia.
Estratègia, a llarg termini, sí, correcte.
Sí, sí, sí. Jo parlaré més en clau Barcelona, que el conec més a fons, i aquí hi ha tres temes que ens preocupen molt i que estan en aquesta línia, i que mereixen, jo crec, que una reflexió i un debat important social de tots els membres de la comunitat educativa, tots, perquè és important aquí que hi hagin totes les visions. El tema, s'ha comentat, l'Emili ho ha comentat, el tema barracons. Exacte, aquest és un tema que havia estat molt criticat justament per les esquerres, i sap molt greu veure ara la ciutat de Barcelona com l'esforç que vam fer per suprimir barracons, i ara estan tancant escoles que tenen edifici consolidat i que pots fomentar-les d'una altra manera, per això comentava allò de l'estratègia, i a canvi al costat obren una escola amb barracons, mòduls prefabricats. No passa res, perquè com diu l'Emili, està bé, però això hem de reflexionar-hi darrere, el per què i on anem i què volem. Això, estratègia a llarg termini. Tema 2 important, escoles bressols municipals. No s'ha solucionat el tema de la tarifació de les escoles bressols. Les han modificat i ha sortit molt perjudicada les franges 8 i 9 que afecten. Està molt bé que les persones desestructurades estiguin perfectament garantides, però, a canvi, hi ha hagut un problema amb les targetes aliments i se'ls ha suprimit 50 euros. O sigui, una cosa una mica, un mecanisme una mica pervers, això ho hem debatut molt a la ciutat. I, per altra banda, la franja 8 i 9, que correspondria, diguéssim, al pare-mare que treballa amb dos fills, per posar un exemple, amb un sou de 1.000 euros, que és molt just. Els estem carregant sobre ells tot, això és perillosíssim. Estratègia a llarg termini. I, finalment, un altre tema molt preocupant, que també ha sortit el de triar escola. Aquí a Barcelona hi ha hagut, hi ha molta problemàtica a les famílies desesperades, perquè és el criteri de lliure elecció versus, i l'entenc, com solucionem la segregació escolar, no segregació, diguéssim. Això hem de treballar-ho molt. No es pot fer una cosa sense pensar darrere i amb les conseqüències, per això deia a llarg termini, perquè no ho hem de solucionar aquest curs, hem de solucionar la visió global educativa a 10, 15, 20, 25 anys.
I això falta.
Hem de pensar en el 2030, el 2050. No podem pensar-hi abans. Això falta. I això ha portat... Jo crec que ens hem de basar molt en els projectes educatius. I aquí connecta amb el projecte Institut-Escola. Després ja anirem entrant.
La prudència, els valors i la disciplina i també aquests reptes de futur, aquell llarg, diguéssim, recorregut, aquesta visió cap al 2030, 2050, tot podem parlar d'això, no? De com ha de ser l'escola a llarg termini, Emili.
Passa que tenim un problema.
Aviam.
Si recordeu la frase aquella que sempre hi ha algú que recorda allò que... és la tribu qui educa en el nen o en la nena o el noi o la noia. I tenim un problema perquè, aviam, l'escola ha d'impartir, més que impartir, ha de donar exemple de valors. Però, clar, vivim en una societat en què les criatures tenen accés a moltíssima informació de tota mena.
Ara en parlem dels mòbils,
Tenen... No em refereixo als mòbils, ho deixo tot plegat. Abans la Carme feia el comentari de la importància d'estudiar, però és que sense anar més lluny aquests dies, doncs el que hi ha en el carrer és que es donen títols universitaris per la cara. Vull dir, això és el que molts de nens reben. Els hi podem portar la democràcia, però hi ha un munt de nens en aquest país que saben que la seva escola, quan la gent anava a votar, els donaven garrotades, i que era la policia qui els agarrotava. Vull dir que hi ha... Agafo aquests dos exemples perquè són recents i propers a l'escola, però és que la veritat és que cada dia els nostres nens i nenes tenen accés a informació i naturalment que la tenen, perquè viuen en aquest món, doncs que no anima. No anima gens, eh? Podria posar exemples terribles i que tots coneixeu, i no n'he posat cap d'aquests, eh? Però parlar de solidaritat quan veus, doncs la gent que s'ofega pel Mediterrani, doncs, intentant accedir aquí, tot això ho veuen els nostres nens i nenes. Vull dir que vivim en un món en què és molt difícil poder arribar a conscienciar la gent d'aquests valors, que fixeu-vos que tot el que he dit són coses que van lligades a valors aquests que ha d'impartir l'escola. Doncs aquest és el panorama que hi ha.
I quan... Carme, valors, han sortit de paraules quan... que tu deies.
I això, perdona, Carme, però això no vol dir que, molt bé, com tu has dit, no hagi de l'escola, no hagi de ser, doncs, un referent en oferir tot això. Eh? Però és que a fora és que és per desesperar-se. Eh?
És desesperant. Sí, sí. Jo que sóc professora d'universitat, però tant és, també veus com t'arriben els alumnes i veus els valors que tenen i veus que encara tens alguna marge d'actuació, eh? I com ho veus? Doncs simplement perquè tu vas exposant una sèrie de coses o els vas fent conversar o els vas fent parlar i a poc a poc els vas integrant i vas fent veure que hi ha una sèrie de coses que estan malament, que ja ho veuen, eh? O sigui, quan veuen que hi ha contradiccions i veuen quina és la part bona o el que poden considerar com a bo i el que és dolent i que, per tant, allò que s'ha de penalitzar i allò que s'ha de premiar. O sigui, tampoc no són tan poc intel·ligents els alumnes, grans i petits, com per no veure-ho. El que és essencial, com deia la Irma, és que fem una bona planificació a llarg termini. Mm-hmm. Però, clar, la planificació de l'educació s'ha d'incardinar dins de la planificació a llarg termini de tota la societat, que és el que volem ser. Exacte. Grans. Quina indústria volem tenir, quina economia volem tenir, quina justícia volem tenir. És aquí on hem d'incardinar tota la planificació que vulguem fer a nivell escolar.
Hi ha també una voluntat política, perquè l'educació també ha estat un tema polític
ha
entre...
Ha sigut una llança, un camp de batalla entre els polítics, hem anat canviant les lleis educatives, hem anat fent pegadets, segons com, per no molestar aquí, per no molestar allà, però ens hem de seure a la taula...
És que no s'hauria d'haver polititzat tant l'educació. L'educació és troncal en un país. És clar que tot ara està amb visió a curt termini. És a dir, la política és molt a curt termini per guanyar les eleccions d'aquí 4 anys. No hi ha tampoc una estratègia a llarg termini i és molt important pel ciutadà. L'educació, com tu dius, és clar, és com un subcamp d'això.
Exacte.
Però realment l'educació és troncal per un país. És fonamental, és bàsica.
Però
educació
cada govern de torn no canvia i això...
A fer la seva llei, no?
S'ha polititzat massa. I l'educació és una mica com la infància, determinats temes que han de quedar... Que evidentment que s'han de tractar políticament, però han de quedar al marge de la politització.
Exacte. Totalment d'acord. Exacte. I pensar que el primer gen socialitzador és la família. Molt bé, com deia, ho comentàveu, no?, de que els instituts, les escoles poden fer fins a cert punt. I tu també nomenaves en el Gregorio Luri, no?, que el Gregorio Luri diu que el principal òrgan educatiu és la vista. I això és molt important i no ho podem perdre, no? La família, aquí és on de començar. Jo m'estava llegint un informe de la Fiscalia del 2017 que diu que hi ha una crisi profunda en les pautes educatives i que ha augmentat la violència dels menors als seus familiars per la profunda, la crisi profunda de les pautes educatives i dels rols. I això també potser ens hauria de fer pensar, no?, on està el caldo de cultiu de tot això.
És que, efectivament, l'educació s'adquireix a casa. I el tema de casa és el que està complicat en aquests moments.
Sí, són molts factors alhora a la família, però sí que és veritat que la família...
I la família que ho vol... Perdó que t'interrompeixi. I la família també que ho vol fer bé es troba, com comentava abans, que també trobes amb tot el món a fora que et va, doncs, una miqueta...
Estàs navegant a contracorrent. Moltes vegades estàs navegant a contracorrent.
Sí, sí.
Hi ha altres famílies que també, no?, els amics del nen també influencien, no? Influencien, en aquest cas.
Sí, tot influencia. Ara, hi ha una cosa que sabien, i això tot el professorat dels primers cursos ho dirà, i és que, clar, amb moltes excepcions, perquè evidentment n'hi ha, hi ha moltes excepcions, però en general, doncs, un alumne que a casa seva, doncs, rep l'atenció adequada i hi ha una preocupació per ell i hi ha un interès pel Món de cultura, evidentment, està en moltes millors condicions per una escola que un noi o una noia que no tingui tot això. I hi ha moltes excepcions, perquè jo mateix he conegut molts de nois i noies amb una voluntat de ferro que, a pesar del que passava a casa, ho han superat tot. No? I casos a la inversa, també. Casos a la inversa.
I si em permets, no, perquè és curiós, perquè ens trobem... Vaja, jo veig dos extrems. D'una banda, doncs, aquests nanos que no tenen aquest carinyo, i després hi ha la hiperpaternitat.
Exacte.
Aquells nanos superprotegits, no?, que arriben a les escoles i que els professors, també, vosaltres ho coneixeu millor que jo, es troben amb uns problemes també tremendos a l'hora de poder...
No, evidentment.
És que aquí el que feia, crec que és un dels pares de dues coses, diguem. Primer, que perdin la por a educar. Dos, que disfrutin educant. Diguem, si tenen clar això, que per això també és veritat que s'ha de tenir temps i una mica de calma, i en aquesta societat en la que vivim tot és superestressant, clar, en aquestes condicions, la primera cosa que hauríem de fer és descomprimir els nuclis familiars. Tota aquesta pressió, o per motius de pobresa, que també aquí hi ha molts recursos preparats, o al revés, o per masses treballs, massa feina, massa pel ritme que portem, no? Aleshores, hauríem de frenar una mica això, reflexionar, i realment cadascú té el poder dins seu. El poder no te'l dona un mòbil, un ordinador, un ordre, te'l dona a dintre teu. Tu pots controlar-te tu mateix i dominar la situació, i dominant-la tu pots dominar l'entorn i, per tant, treballar tots aquests aspectes. Però realment la família ha de comprendre que és fonamental per educar els fills, que estigui i coeduqui.
Has dit una paraula clau, que és dominar. La impressió és que som dominats, que la família està dominada per tot aquest entorn, que és com un elefant que ens
està pressionada, no?, i que ha de fer el que l'entorn vol.
Exacte.
No queda aïllada.
Exacte, i costa molt que una família, doncs, sigui capaç de treure's això de sobre, espolsar-s'ho i dir, no, mira, jo ho faig així perquè crec que aquesta és la direcció, aquests han de ser els valors, aquestes han de ser les formes. Ara, això et suposa un gran esforç, que el que dius tu, Irma, moltes vegades, doncs, per qüestions socioeconòmiques, no pots, per qüestions temporals, per diferents qüestions que t'empenyen a anar seguint el que hi ha.
I fer com els poblets, potser, doncs anar-te liant amb famílies, doncs, que amb uns interessos comuns, amb uns valors comuns, doncs, que ens ajudi a reforçar, doncs, aquesta educació en positiu vers els nostres fills.
El que deia l'Emili, que en alguns pobles petits, doncs, hi ha diverses alumnes de diferents edats junts, això és una de les metodologies que actualment s'estan proposant, que als nanos no se'ls ajunti per edat, sinó que se'ls vagi ajuntant per capacitats.
Ha sortit una paraula que ens dona peu a parlar d'actualitat. Mòbil. I és el Plus Valor, també volem parlar d'actualitat. El govern espanyol va anunciar la setmana passada que estava estudiant la possibilitat de prohibir l'utilització de telèfons mòbils a les aules, tal com ha aprovat el govern de França. El Departament d'Ensenyament, des de la Generalitat, s'ha dit que això es tracta d'una competència, doncs, seva, i que en principi no està estudiant aquesta possibilitat. Tenim amb nosaltres a una experta en tecnologia, en com s'utilitza la tecnologia, l'Anna Plans, que és la presidenta de l'Associació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Anna, s'ha de prohibir l'utilització de mòbils a l'escola?
Quina paraula he dit primer? Prudència.
Prudència.
Jo crec que és un tema, doncs, que té... Que, bueno, de fet, s'està discutint molt, no?, i que hi ha molta controvèrsia. Sortia un article a La Vanguardia, precisament fa un parell de dies, doncs, que estava enfocat, doncs, a dir, bueno, han arribat les noves tecnologies, una miqueta és això, si han arribat, ens hem de sumar-hi sí o sí. Clar, jo és que deixar el tema... El que és cert és que avui dia està creant un problema a les aules, i l'està creant, i és una realitat.
Perquè els nens que es connecten a WhatsApp...
Sí, s'estan connectant, parlen entre ells,
etc. Les notícies aquelles que enviàvem ja no existeixen, no?
Ara és un WhatsApp com a mínim.
Clar.
Sí, no, que WhatsApp és el millor per vells, ja, per molts joves.
Jo, realment, abans de pensar entrar en aquesta discussió, a mi realment el que penso és que, més que... i que es parla de competències tecnològiques, etc., jo penso en alfabetització, amb els brackets, sí, em costa, sí, digital. Això és molt important. Jo, per exemple, penso amb els nanos de secundària i batxillerat, doncs que realment, per exemple, ara sortia es feia la proposta de, l'Associació de Periodisme, doncs, que els nanos poguessin tenir una assignatura de periodisme, doncs, a partir de batxillerat, no? Que realment tinguin aquesta, aquests coneixements de saber discernir el que són les fake news, per exemple, no? Penso que és molt important formar els joves en aquest sentit. Que tot es quedi...
En aquest cas, calia formar també la gent gran, eh? Sobre les fake news.
No, totalment d'acord, totalment d'acord amb tot el que està passant, no? Però sí que aquí s'obre un debat amb el tema de mòbil, sí, mòbil, no? Doncs de que té que anar molt més enllà, que ara per ara jo sóc més partidària de mòbil, no? Avui per avui, perquè no, encara, com que moltes escoles sí que ho han anat implementant i que potser utilitzen, doncs, com una eina de treball, però molts professors tampoc encara estan preparats. Doncs aleshores jo el que sempre dic és que, sobretot, prudència i a la mesura que es pugui, doncs, una miqueta, doncs, estudiar-ho bé amb persones que estiguin suficientment preparades, que es creï un debat i que s'arribi, doncs, amb una...
Carme.
Lo bàsic és la preparació, com tu dius, Anna. La tecnologia de per si no és dolenta, al contrari,
teòricament
ha de ser bona, el que passa és que s'ha d'encaminar i s'ha d'utilitzar de forma correcta. La tecnologia ens permet fer moltes coses. Un dels fets que ens permet és el que acabava dient jo abans, el que dins d'una mateixa aula hi hagin diversos alumnes que comparteixin, no l'edat, sinó que comparteixin les capacitats. I aleshores la tecnologia permet adaptar problemes a cadascun dels diferents alumnes que hi ha. Això s'està utilitzant a Estats Units a través d'un programa que es diu Dreambox, que una classe de matemàtiques, per exemple, agafen un mateix problema i li posen diferents graus de dificultat en funció de la capacitat de l'alumne. La tecnologia no és dolenta per si. Clar, l'ús que se'n fa, això estem cansats de sentir-ho, és el que la fa dolenta. Si a l'alumne li podem transmetre la idea d'utilitat i de com utilitzar aquella tecnologia al seu favor, aleshores la tecnologia és esplèndida. El problema és quan la tecnologia s'utilitza malament.
No sé si el fet de no utilitzar mòbils, sinó iPads, com fan algunes escoles, seria també una manera de controlar que no estiguin connectades a la xarxa mòbil.
Depèn,
o al 3G,
i també
o a
aquestes
wifi,
metodologies o... que també s'ha de contrastar d'alguna manera, perquè clar, sí que potser ha sortit en una escola concreta, doncs, que ha tingut èxit, però que no es pot
generalitzar
i s'anar molt en compte.
Molt
perquè també
veiem molt del nivell dels alumnes.
Mira els fills de Silicon Valley.
Jo veus...
Silicon Valley, m'estàs donant peu a... Sí. Vaig llegir un article aquest estiu on hi havia els renegats de Silicon Valley. Tots
els més tecnòfobos.
Els executius de Silicon Valley que han marxat de Google, de Facebook, de tots aquests grans programadors, que han marxat perquè no volen saber-ne res, perquè han vist que és completament destructiu tot allò, que fins i tot els seus fills no els deixen accedir ni a Facebook, ni a Twitter, ni enlloc. I són ells els creadors de tots aquests productes.
Jo he de dir que pel que
Irma
fa...
Irma i l'Emili.
Sí, pel que fa al mòbil, jo ara m'ho miro més des d'un punt de vista jurídic, per la formació d'advocada que tinc, però nosaltres vam estudiar-ho a fons també, i llavors legalment, diguem, tot encaixa, totes les peces, tant des d'un punt de vista del dret de la infància, des d'un punt de vista de dret civil, des d'un punt de vista de dret penal i menors i tot aquest camp, i educació, etc. Totes les lleis indiquen que l'edat on el menor, els infants, ja poden, diguem, adquirir un altre grau de consciència superior és a partir més o menys, aproximadament, clar, la llei ha de fixar un límit, 14 anys. Per tant, parlem no de tecnologia, sinó de mòbil, has dit, Llavors, el mòbil, concretament, és com donar un... d'aquests que tenen tantes connexions i tantes coses, que és com donar un Ferrari amb un nen jovenet o petit, clar, no pots, vull dir, compte, vull dir, s'ha de vigilar, n'has de saber i has d'estar preparat. Aquí, jo crec que, per tant, que el mòbil com a tal es podria fer exactament als 14 anys, que després totes les conseqüències que té ells ja puguin tenir consciència del que fan, el que diuen, quines conseqüències, inclús penals, pot tenir. Això pel que fa a menors. Després, per altra banda, pel que fa a la tecnologia, és això que dèieu, si està ben utilitzada en un moment donat, és com un ganivet, serveix per fer mal, però també serveix per menjar, vull dir, depèn de com l'utilitzis. Però s'ha d'ensenyar...
A utilitzar.
I jo penso que un catedràtic americà va fer la prova amb els seus fills i no els hi va deixar el mòbil fins als 18, que va ser una mica més arriscat, i ara els fills són grans i realment els fills li agraeixen molt i estan molt contents i volen fer el mateix.
L'Anna Carballo, que és un bon referent, ho diu precisament, no? Diu, el cervell és plàstic i sempre pot aprendre. Les tabletes poden arribar més tard. Aquesta és una realitat. La pregunta que ens hauríem de fer és, jo li perjudico amb el desenvolupament d'aquest nano, realment, no? Tindrà menys habilitats digitals? I estem parlant dels menors i dels mòbils.
Mm-hmm. Emili.
No, primer una matització, vull dir, la ministra que diu que està pensant si prohibeix els mòbils, si no estic mal informat. Clar, la competència en aquest cas de la ministra és només sobre les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Vull dir que cada una de les comunitats que té traspassada l'ensenyament, que són totes, doncs hauria de prendre la seva determinació. I aquí a Catalunya, efectivament, ja hi ha hagut pronunciaments anteriors i veig que l'actual govern va en la mateixa línia de dir, home, això és una qüestió que han de valorar cada centre i en funció de cada activitat que desenvolupi. Vull dir que és un tema que seria absurd fer una regulació general. Seria com, si em permeteu exagerar, dir com que algunes aules de tecnologia els alumnes fan servir el martell per tot, doncs es prohibeix que hi hagi martells a les aules de tecnologia, no? I seria un absurd. Abans ho ha dit molt bé la Carme, ho heu dit totes, també Anna i Ima també ho ha dit. Vull dir que, en definitiva, estem parlant d'una eina, i que se li ha donat l'ús adequat. Què està passant amb el mòbil? Home, que s'ha universalitzat, que tots els alumnes tenen, tots els nois i noies tenen mòbils. Jo recordo ja fa uns quants anys la consellera Carme Laura, que va reunir un grup d'alumnes d'una situació socioeconòmica doncs, molt trista. Els va convidar a berenar perquè volia tenir una conversa amb ells i veure la seva problemàtica. I la nostra sorpresa és que tots van arribar amb l'últim model de mòbil que hi havia al mercat. Sí. I estic parlant ja de fa uns quants anys, perquè la Carme Laura fa uns quants anys que va deixar de ser consellera. Què vull dir amb això? De que el que hi ha és que hi ha tota una generació, o ja més d'una, que han tingut accés en aquesta eina i que amb usos diferents dels que potser pensa l'escola, però que la dominen, aquesta eina. És allò.
L'eina.
L'eina.
Però no el com.
No,
el tema de les competències crec que ha fracassat.
Que segur que us ha passat del nen de 4 anys
sí,
que
però
domina el mòbil.
Però no és el nen, és el que hi ha darrere, que és molt intel·ligent, però, perquè...
Però
ja, sí, sí.
El que anava a dir, vull dir, l'eina existeix.
Sí, però no la dominen.
I el plantejament, si s'ha d'aprofitar, doncs d'acabar el CEP, no, no. Vull dir, aquest és el plantejament, és aquest, i fins a quin punt.
Penso que s'ha fet un codi de circulació. Vull arribar a un punt de que és que realment se n'està anant de les mans, perquè jo veig els problemes dia a dia.
Què significa aquest codi?
Un codi de circulació, doncs, d'alguna forma, que hi hagi una normativa, doncs, igual que abans, quan es va començar a conduir amb els cotxes per fora, i que anava tothom amb els carros, amb els cavalls, vull dir, que realment s'ha de regular, d'alguna forma.
L'utilització del mòbil.
Sí, sí, jo penso que sí, que s'ha de regular. I després una altra cosa, amb el tema de... Perquè de vegades diuen no, les competències digitals, jo penso que ha fracassat i que realment hem d'anar a aquesta alfabetització digital, que és molt important, i empoderar els joves. Jo, per exemple, jo seria partidària que hi hagués una assignatura, no sé si extraescolarital o n'hi hagués, doncs es pogués fomentar l'esperit crític per discernir la informació que reben els nanos, no? Les fake news, per exemple,
sí.
Mesurar la veracitat de les fonts...
Eh?
Respectar les regles de la propietat intel·lectual, que entrem amb el que parlàvem avui del doctorats i dels màsters i tal, i potser així també podien ajudar els pares, els podien empoderar, no? El tema del treball col·laboratiu, per exemple, però estic parlant de nanos ja d'una edat, amb una maduresa, l'organització de treballs, per exemple, hi ha nanos que no saben pujar arxius o no saben adjuntar arxius o pujar-los a l'iCloud, no? Realment penso que hauríem d'anar per aquesta banda. I el que és anar al mòbil sí que hi hagués un codi.
Ens falten 100 minuts i abans de finalitzar tractem un altre tema també relacionat amb l'actualitat, també relacionat amb l'educació, no en aquest cas de l'escola, però sí de la universitat. Ha sortit també abans màsters, postgraus, tesis... no parlem de cap cas en concret, però sí en general tot el que està passant, i també tenim aquí a una doctora, perjudica la universitat, no? A la institució com a tal. Què es pot fer?
Abans de res, jo avui estava mirant l'arxiu, la biblioteca que tinc a casa, i he agafat la meva tesi doctoral, per si hi ha algú que la vulgui veure.
Si me la vols portar, però m'has de portar digital, perquè si no, no començaré aquí
a notar. La tinc en paper, però també la tinc digital, l'ordinador la tinc guardada. És un tema complex. És un tema molt complex perquè, teòricament, quan un presenta la seva tesi doctoral, ha de passar tot un seguit de fases i cadascuna d'aquestes fases està validada fins a la fase final, que és el tribunal, que és el que t'acaba de fer la validació. Però prèviament, per tu poder accedir a un tribunal, hi ha hagut algú, hi ha hagut un consell que t'ha validat el grau de bondat d'aquesta tesi perquè puguis passar.
Va ajudar, no? Durant la...
Evidentment, primer tens
el tutor
el director de la tesi, o un codirector, si en pots tindre dos, i aquest et dona el vistiplau per seguir. I després hi ha un consell, aquest consell, format per 2, 3, 4 professors catedràtics, et diu si és bona o no, i finalment passes a un tribunal i el tribunal és el que t'acaba reixint o te l'acaba tombant. És a dir, hi ha tot un procés bastant extens i el que s'està veient és que sembla que en algun o en més d'un d'aquests processos, d'aquests punts, doncs hi han hagut petits o grans problemes.
Clar, i el tema dels màsters i, bueno, postgraus...
Els màsters passen el mateix. Quan una universitat o un institut universitari proposa un màster, el que fan és doncs, fer tot un contingut, fer tot una sèrie... A partir d'aquest contingut hi ha unes validacions. A més, això triga diversos anys perquè ha d'anar, és central, ha d'anar a Madrid, i hi ha una sèrie d'experts que el que fan és validar tots els continguts d'aquest màster. Novament, doncs, pot ser doncs, que en algun d'aquests processos la validació hagi estat excessivament light.
Això posa de mostra el baix rigor i seriositat
però
del país.
Però és que estem un altre cop amb el mateix. Si no és no només la universitat,
clar,
són els diversos
és tot.
Aspectes, i no només el sistema educatiu, són els diversos aspectes. Clar. Podríem entrenar el sistema judicial i podríem entrenar
exacte,
molts
vull
altres
dir, és això demostra una mica el nivell i com funciona el país. Vull dir, això no pot ser. Vull dir, per això dèiem abans, l'educació és la base. Tu deies, Emili, el meu besavi, l'educació comença 20 anys abans de néixer, doncs sí, sí. Doncs sí, i és molt important, sí. I després tothom s'hi ha de posar amb l'educació, no pot ser que tinguis un país, ara per què sortir lo de les universitats, però com deies, vull dir, afecta tots els camps, no pot ser, vull dir, la gent ha de ser rigorosa, eficaç, eficient i seriosa, i ja, evidentment, sí, ni ocorre se li embun la idea, ni a l'altre ser temptat per la idea, o sigui, és que és en dues direccions.
El que hem de preguntar és per què aquestes persones necessiten
ara.
Un màster.
Bueno, aquesta és l'altra, també.
No, perquè una persona pot ser molt bona amb la seva feina i no tindre
bueno,
un títol de doctorat o un títol de màster.
Coses per poder concórrer.
Perquè és necessari posar en una ratlla que tens un màster. Perquè tenim aquesta necessitat de titulitis en aquest
país.
Aquesta
reflexió
interessant. Perquè la gent s'ha deixat pressionar per aquesta moda, diguem, entre cometes, i ara esdevé una cosa, un uso ja, quasi una norma.
Si no el té, ja es tracta de concórrer.
Però estem parlant d'un cas en concret d'una universitat o es tracta d'algú generalitzat?
Bueno, és un
perquè
tema
s'ha posat,
cultural.
S'ha posat últimament, entre dit, sobretot una universitat, la Universitat Juan Carlos.
Jo crec que hi ha universitats, i aquí he de treure una llança a favor de les universitats, hi ha universitats que ho fan molt bé,
sí.
que passin uns sistemes de qualitat i de validació molt bons.
Però també creus que hi ha algunes, a part de la Juan Carlos, que no segueixen
no pots
aquests...
No pots posar mai la mà al foc per ningú. Segurament que hi ha processos que són una mica més lights en algun moment, però jo crec que la majoria
els títols
de...
propis,
la majoria
tot
d'universitats...
Ara, també és veritat que si passen
que
diverses
sí que
coses de moment que
sabíem... de validació.
Clar.
Ah, sempre hi pot haver escletxes, sempre hi pot haver petits
clar,
problemes.
Perquè darrere hi ha persones.
El que no podem ara és
el
sistema universitari rebutjar-lo totalment i dir
clar,
que no podem fer.
El que passa és que un cas sempre es pot donar en qualsevol qüestió, en qualsevol cas. Ara, casualment, n'hi ha hagut tres de... en poc temps.
I de persones reconegudes i totes
mateixa,
dedicades al mateix.
De la mateixa universitat.
Això és un desastre també i un desprestigi. Imagina't el desprestigi per la política que això suposa. A més de tot el bagatge que s'està portant.
No, però només coneixent la política espanyola, ara podem entrar en la dinàmica de que comencen a regirar tesis doctorals i màsters de tothom que vulgui i tingui alguna aspiració política. Vull dir que, que és allò que es pensaven que era òpera i era un sainet.
No? Sí, sí.
ja poden començar a fer cua a les biblioteques.
De totes formes, si el focus és un, el que s'ha de fer solucionar, què passa en aquest focus? Mm-hmm. Clar, aquí hi ha un altre, llavors s'han de posar totes les mesures oportunes.
Perquè no es repeteixi, sobretot.
Se'ns acaba el temps. Avui hem parlat de l'inici del curs escolar 2018-2019. Ho hem fet també a l'inici de la temporada del Plusvàlua 2018-2019, la novena temporada d'aquest programa de Plusvàlua, un programa que cada setmana ens apropa al Centre d'Estudis Econòmics i Social, el CES, a través de Ràdio Estel. I ja van, com dèiem, 9 temporades. Emili Pons, vicepresident del CES, exdirector general d'Ensenyament i expresident del Consorci d'Educació de Barcelona, gràcies per venir un cop més, un any més, una temporada més aquí al programa. Anna Plans, presidenta de l'Associació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Doctora Carme Riera, economista i professora i també investigadora, gràcies per venir.
Moltes gràcies a vosaltres.
Irma Ronyoni, advocada especialitzada en menors, regidora de l'Ajuntament de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver vingut. I nosaltres tornem dijous que ve a partir de les 8 del vespre. Els controls tècnics, el Jordi Carretero. La producció, la Mireia del Pozo. Qui els ha parlat? Quim Esteban. Que tinguin un molt bon cap de setmana i també una molt bona setmana.
Ràdio Estel.